Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Hisenda tutelarà els comptes de l'Ajuntament de Badalona perquè quadruplica els terminis legals de pagament a proveïdors, 126 dies. Això són més de 4 mesos, triga de mitjana, mentre que el que estableix la llei és un màxim de 30 dies per pagar el que es deu. 126 dies és, com dèiem, una mitjana, però s'han registrat pics de 210 dies de demora, 7 mesos. Davant d'això, el Ministeri d'Hisenda ha inclòs Badalona a la llista d'ajuntaments que estan obligats a acollir-se al mecanisme de pagament a proveïdors. És una mesura que comporta un monitoratge dels números del consistori liderat per Xavier García Albiol i el compliment d'un pla d'ajustament supervisat pel govern espanyol. L'informe de l'interventor municipal és contundent, qualifica la situació d'incompliment flagrant de la llei de morositat i adverteix que, si no s'hi posa a remei, l'Ajuntament de Badalona podria acabar intervingut. El govern municipal hi treu ferro, diu que ja estan fent la feina i han culpat l'herència que van deixar equips anteriors.
Hem licitat els principals contractes que estan vençuts quan vam entrar i així mateix estem fent regularització de deute.
L'oposició no s'ho creu i dispara contra l'alcalde.
Poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han hagut de venir de fora per resoldre.
Badalona no és l'únic cas que necessitarà d'ajuda externa per resoldre la seva situació. L'Ajuntament de Camarles, al Baix Ebre, també està inclòs en aquest mecanisme de pagament a proveïdors.
Catalunya al dia.
En parlarem de seguida. Altres notícies d'aquest dilluns 18 de maig amb en Quim Balaguer. Quim, bon dia.
Bon dia, Estel.
Serem també a Sant Sadurní d'Anoia. Està en marxa, ara ho sentíem, l'acte d'impuls del futur tren orbital que ha de traçar aquest arc per sobre de Barcelona per connectar el Maresme i el Garraf passant pel Vallès. I parlarem també de la falta de socorristes.
La Creu Roja no en troba els motius, contractes curts, jornades molt llargues i sous baixos.
Demanem millors condicions i al final doncs que es valori una mica més la feina que fem, perquè és que no, al final no està pagada, no? Estem parlant de salvar vides.
I a Palamós estan repoblant la badia amb els peixos que ara els pescadors han d'anar a buscar cada vegada més lluny.
Fan créixer larves en incubadores i després les deixen al mar, prop de la costa, perquè s'acabin de desenvolupar.
Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, amb la voluntat que es pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls.
I coneixerem també l'experiència dels estudiants de la Universitat de Lleida que participen en un estudi clínic sobre com la música pot ajudar a millorar el seu benestar emocional.
Monitoritzen l'efecte que té la seva assistència a les classes de cant coral i de repercussió corporal que organitza l'Orfeó Lleidatà.
El que estem investigant són beneficis en el tema d'ansietat, estrès i depressió i estem mirant també el sistema nerviós autònom.
Activitats que per alguns d'ells ja s'han convertit en imprescindibles dins la seva rutina. Després el sentireu com, mai més ben dit, canten les virtuts d'aquesta experiència. Mirem també cap a les carreteres i cap a les vies. Tenim cap incidència a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
Doncs sí, hi ha diverses vies tallades per accident. Tallada la C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona. Es fan desviaments per la sortida 225. I l'A2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió frigorífic que ha volcat fa ja més de 4 hores. Recordem que en aquest cas es fan desviaments per la sortida 549 a Jorba cap a la Nacional 2. A l'A2 a Òdena, sentit Lleida, també hi ha un carril tallat per la presència d'equips d'emergència.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui encara amb el paraigua i la rebaqueta sota el braç, eh?
Doncs sí, bon dia. Avui encara d'aquesta manera, però atenció als propers dies perquè la rebaqueta la guardarem, però amb rapidesa, perquè algunes comarques s'acostaran als 30 i en alguns punts, a partir de dijous, divendres, superaran amb claretat els 30 graus. Per tant, doncs, res a veure el que tenim avui de temperatura amb el que tindrem els pròxims dies i, efectivament, també ruixats, però que no cauen a tot arreu. Hi ha zones amb un bon sol, sobretot al sud. De moment, entre Sant Pere de Riudebitlles i la zona propera, entre 20 i 25 litres per metre quadrat, el Port del Comte 17, Alinyà 16, Organyà 15, Sant Romà de Vella 12 o Barcelona, l'Observatori Fabra, 11 litres.
I ben puntuals, a la 1:54 arribaran els esports amb quins titulars avui. Biel Cadilla, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs mira, d'aquí poc més d'una hora, a les dues, es formalitzarà la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça fins l'any 2028 amb un altre d'opcional. El Girona es jugarà la permanència a primera a l'última jornada de Lliga contra l'Elx després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Nàstic es jugarà al camp de l'Hèrcules la seva permanència també, en aquest cas a primera federació. Els granes, en aquesta última jornada, hauran de guanyar o aconseguir com a mínim un resultat millor que el Tarazona. I el Vila-sana ha guanyat la Copa de la Reina després de superar el Gijón a la final per 3-1. És el quart títol de la història del club del Pla d'Urgell.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, l'Aurora Guindo i l'Imma Matas a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
En marxa aquesta hora l'acte de presentació de la nova línia de tren orbital que el 2040 hauria d'unir el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Aquesta nova infraestructura és clau perquè el govern de Salvador Illa acabi desencallant els seus primers pressupostos que, si res no es torça, acabarà aprovant aquesta mateixa setmana un cop s'hagi tancat l'acord amb Esquerra Republicana. I aquest acte per escenificar tot això s'està fent a Sant Sadurní d'Anoia. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
És un acte que ha començat amb veus d'alcaldes defensant aquesta infraestructura, aquest tren orbital, oi?
Sí, bàsicament el món local el justifica i el defensa des de dos punts de vista, que és un projecte de país que millorarà la vida de la gent i que aportarà competitivitat al territori. Han explicat, per exemple, que moltes empreses els costa d'instal·lar-se per les dificultats que tindrien els treballadors per arribar tal com va Rodalies. Hem sentit, per exemple, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, justificant la línia orbital i defensant-lo com a manera d'entendre el país més enllà de la capital de Barcelona.
Que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme. Jo sempre dic que volem que la capital li vagi bé, quan a la capital li va bé ens va bé a tots, però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris.
O l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha dit que aquesta línia orbital s'ha de defensar però no ha d'anar en detriment de les necessitats del dia a dia, en el seu cas l'R2 Sud.
I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
La línia orbital servirà a una població de 3,2 milions d'habitants.
I quins detalls coneixem més d'aquesta línia, Joan?
Doncs mira, si entrem en detall, podem dir que tindrà 120 quilòmetres, 68 s'han de construir de nou, 46 seran en túnel, tindrà 40 estacions, 23 s'han de fer noves, comportarà una inversió de 5.200 milions que assumirà l'Estat a través del pressupost, del finançament europeu i també la col·laboració público-privada, un calendari d'execució des de l'any que ve fins al 2041 i una previsió que el facin servir 30 milions d'usuaris l'any.
I això hauria d'estar acabat el 2040. Sabem algun detall més d'aquest calendari d'execució de l'obra?
Sí, avui ens han detallat una mica més aquest calendari. Aquesta execució entre el 2027 i el 2041 s'estructuraria en 5 fases. La primera, anomenada fase 0, seria la més pròxima, perquè es preveu que entri en servei abans del 2030, i es tractaria de reforçar l'actual R8 entre Granollers i Martorell, actualment infrautilitzada, per fer-hi passar d'un a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors, els ja previstos en ferrocarril a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer en Rodalies a Riu Sec, al Baricentro. Les altres fases, per aquest ordre, enllaçarien Granollers amb Terrassa el 2034, Mataró amb Granollers el 2037, Terrassa amb Vilafranca el 2040 i una última Vilafranca amb Vilanova el 2041.
Molt bé, Joan, doncs són detalls que surten d'aquest acte que s'està fent a Sant Sadurní d'Anoia i ara mateix està intervenint el president de la Generalitat, Salvador Illa, el podem sentir.
En províncies senceres del País Basc, que és una zona on també genera molta prosperitat. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No? És també una aposta pel futur, ho he dit abans, no? Per les infraestructures de planificació i d'execució de les infraestructures que el país necessita al segle XXI. Nosaltres hem de pensar en el segle XXI, hem de pensar endavant. I és, per tant, també un disseny de com volem que sigui el país, el model de país, deia el president d'Esquerra Republicana, que volem pel segle XXI.
Doncs és el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquesta infraestructura, aquesta línia orbital, en un acte en què també intervé el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, perquè serà el que ha permès desencallar l'aprovació d'aquests pressupostos de la Generalitat, els primers comptes que aconseguirà aprovar Salvador Illa.
Catalunya al dia.
Quatre minuts i un quart de dues del migdia. Seguim endavant amb altres qüestions. El Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els comptes de l'Ajuntament de Badalona perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició, es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals per culpa de la mala gestió, diuen, del govern de Xavier García Albiol. L'executiu local, en canvi, treu ferro a la mesura. Anem, doncs, cap a Badalona. David Àngela, com s'ha arribat fins aquí?
Hola, bon dia. Hi ha disparitat d'opinions, com sempre, però tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat del Viol i ha arribat a superar fins i tot els 200 dies. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'en Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
Jo crec que tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
La situació de gestió pública d'aquest ajuntament és catastròfica. Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
I el que a mi no em serveix són les excuses d'en Xavier García Albiol, que diu que ell passava per aquí quan en el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
No està realment fent funcionar l'Ajuntament. Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
Però el govern de Xavier García Albiol ho minimitza i tira pilotes fora.
Segons Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcalde, l'Ajuntament no està intervingut i diu que, de fet, és una situació que s'arrossega des del 2018, però aclareix que ja s'han pres mesures.
Hem licitat els principals contractes que estan vençuts quan vam entrar, com per exemple la neteja, i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant, de factures no pagades. I prova d'això és que, per exemple, al ple de desembre vam portar un paquet de 30 milions de factures per pagar. Aquest dijous portem un altre paquet de 16 milions i en els propers plens anirem portant més paquets de factures.
De 26 ajuntaments, només n'hi ha 2 de catalans, inclosos pel Ministeri d'Hisenda en la llista d'entitats locals que hi ha en el procediment de pagament a proveïdors del 2026. A banda de Badalona, també hi ha el de Camarles, al Baix Ebre.
I de Badalona a Lleida ens fixem en una dada que retrata la realitat socioeconòmica d'aquesta ciutat. De Lleida, la capital del Segrià, és el municipi amb la diferència més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. En un extrem ens trobem Ciutat Jardí, en l'altre, el centre històric. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I per què aquesta diferència tan gran?
Doncs mira, podem sentir la presidenta de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Cristina Armengol, que diu que les baixes rendes al barri s'expliquen per que hi viu una majoria de gent treballadora, sovint no qualificada. Armengol afegeix que un dels motius que fan que aquestes persones acabin al barri és el fet que els lloguers són més assequibles.
El tipus de gent que està venint a viure aquí a Centre Històric en aquest moment, o que hi viu, no és el mateix el que cobra un PO que un enginyer, i enginyers n'hi ha pocs que visquin aquí.
I què és el que fa la paeria a l'Ajuntament per fer-hi front? Doncs promoure la construcció de nou habitatge i d'equipaments. Ara sentim Carlos en Juanes, que és segon tinent d'alcalde.
Al millorar les condicions de les persones concretes de més baixa renta i, sobretot, també a establir possibilitats a través d'habitatge, a través d'equipaments per a que hi vagin a viure persones amb més alta renta.
De fet, hem de destacar que les quatre capitals catalanes són els municipis on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi. Tot plegat ho recull l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT.
Molt bé, gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
I ara, un dia més, tornem a parlar dels mestres. Torna a haver-hi vaga. Amb una hora de retard per la pluja, està previst que comenci ara la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Avui toca el Barcelonès. Recorren el centre de Barcelona fins al Departament d'Educació. És una protesta que arriba després que l'USTEC hagi qualificat de decebedor que els socis de govern no vulguin incloure les seves reivindicacions en les negociacions pels pressupostos. És per això que el sindicat majoritari en l'àmbit de l'educació ha enviat aquest matí una carta a tots els diputats del Parlament perquè en els pròxims pressupostos incorporin les partides necessàries per donar resposta al conflicte. I a tot això, com us deia, més al mar de fons que acompanya aquesta protesta d'avui amb aquesta manifestació a Barcelona, i tenim una unitat mòbil seguint-la amb en Pep Casanovas i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
En quin punt us trobeu ara? Perquè la pluja ha dificultat una mica que es fes aquesta protesta, no?
Totalment. La pluja ha deslluït aquest acte central previst per avui al migdia, aquesta manifestació que, com bé deies, ha començat amb molt retard, però que ha anat molt per feina. De fet, ja estem pujant al carrer Aribau, estem a punt d'arribar a Via August perquè el punt final d'aquesta manifestació és a les portes del Departament d'Educació. Hi ha molts menys participants, segurament això també ha facilitat que anés tan de pressa, i ho ha deslluït sobretot si tenim en compte que hem vist grans mobilitzacions aquest any per part del sector educatiu. En tot cas, els sindicats saben que aquesta és una setmana clau, en part per això han decidit mantenir-la, estan pendents de rebre una nova proposta del Departament abans de la reunió de dimecres i també de la negociació d'aquests nous pressupostos. Insisteixen a demanar responsabilitat i solucions a tots els grups polítics. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
Entre els manifestants trobem molt d'escepticisme. Tenen poca confiança en que aquesta setmana es trobi una solució, però diuen que ho han de seguir intentant i demanen al govern que els escolti. Diuen que són molts docents els que fa dies que surten al carrer i que això ha de venir d'algun motiu.
Entesos, doncs, gràcies, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bon dia.
Bon dia.
L'acció de protesta més destacada d'aquest matí, però, ha estat el bloqueig de l'accés a la Sagrada Família durant dues hores. 450 mestres i professors han desplegat pupitres, han posat taules davant del temple. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I tot això acompanyats d'un fort desplegament policial, no?
Sí, de fet, els Mossos d'Esquadra han fet dues identificacions. Els docents han muntat una taula, taules, cadires, com si fos una escola, a les portes del temple, han picat amb les mans els pupitres i han reiterat les seves reivindicacions. Laia Ferrés, delegada de l'USTEC.
Sí, avui és molt important. Jo crec que la presó que els estimes als carrers es veurà reflexada amb l'acord que ens plantegin.
I tot això davant la indignació dels visitants que tenien l'hora reservada i no han pogut accedir a la basílica.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Fins ara.
Ara falten 10 minuts, una miqueta més, per arribar a 2:15 del migdia. I I un altre col·lectiu que està en peu de guerra són els agents rurals. Han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve, del 26 al 28 de maig. Reclamen millores laborals i més plantilla, assegurant que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina i que això tensiona els efectius i deixa a l'aire altres tasques que tenen assignades, com la lluita contra els incendis. Aquest matí hi ha hagut una reacció dels dirigents del cos, dels agents rurals, des de Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I encara hi ha opcions que la vaga es desconvoqui o no?
D'opcions n'hi ha, perquè divendres hi ha una nova reunió, hi ha negociacions, però els sindicats ara per ara no són gaire optimistes. El llistat de greuges, de fet, és llarg, se senten discriminats respecte a salaris i condicions laborals comparat amb els altres cossos del Departament d'Interior i, sobretot, alerten de l'impacte que té el dispositiu per eliminar els senglars de Collserola en una plantilla, diuen, massa curta per fer-ho tot. Sentim Lluís García, de Comissions Obreres, i Héctor Mahamud, del sindicat IACATAC.
Tot l'operatiu, tota la demanda d'agents que van a l'operatiu de contenció de la PPA fa que les comarques hagin quedat molt buides.
La nostra tasca prioritària hauria de ser, doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA, o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, respon que el cos té capacitat per reorganitzar-se quan hi hagi un alt risc d'incendi.
I sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
Ho ha dit des de Lleida, on avui s'ha presentat el pla estratègic del cos d'agents rurals, que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Ara n'hi ha 790.
Doncs una nova protesta que s'afegeix també a les mobilitzacions ja convocades pels mestres. I recordem-ho també, vaga de Renfe, finals de maig, principis de juny, convocada en aquest cas per la UGT i Comissions Obreres. Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes per la seva possible relació amb la mort violenta d'un altre home a Reus. Dissabte al migdia, la policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'una masia aquí a la capital del Baix Camp. Miquel, què en sabem?
Doncs poca informació. Fons dels Mossos ens diuen que al mas s'hi van desplaçar diverses dotacions, que en arribar-hi van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència i 2 homes més de 46 i 79 anys que van ser detinguts per la seva possible relació amb els fets. El cas està sota secret de les actuacions i de moment s'ha desplegat la policia científica en aquest mas i s'estan recollint proves a l'escenari del crim. Els Mossos preveuen que en les pròximes hores, els 2 detinguts passin a disposició del jutjat de Reus.
Hi ha hagut acord de conformitat previ al judici per la mort d'un bomber a Vilanova i la Geltrú. Això va passar el 2021. Avui havia de començar el judici per l'accident que va patir aquest bomber quan es va veure atrapat a l'incendi d'una nau i no en va poder sortir. La família exigia saber la veritat sobre què va passar. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Els acusats eren 2 bombers que treballaven en el mateix incendi. Què s'ha acordat, per tant, abans del judici?
Mira, els 2 acusats, un caporal i el bomber que treballava en binomi amb la víctima, que es deia Joan Liebana, han acceptat haver comès un delicte d'homicidi per imprudència menys greu. Això rebaixa la pena de presó a multa. En lloc dels 3 anys i 3 mesos que s'havien demanat pel caporal que dirigia l'operatiu i els 2 anys pel bomber que l'acompanyava, l'acord contempla multes de 5.400 i 4.500 euros respectivament. Després de 5 anys d'instrucció del cas, divendres es va arribar a aquest acord que evita una setmana de judici per esclarir, com deies, què va passar i quin va ser el comportament dels bombers. L'entorn del bomber mort volia saber per què, quan es va decidir sortir de la nau incendiada, aquest bomber de 30 anys va quedar dins i no en va sortir. Les acusacions es van centrar en el comportament de qui dirigia l'operatiu i del bomber que treballava directament amb ell. Avui tots 2 s'han personat en el judici amb els seus advocats, han acceptat aquesta pena d'homicidi per imprudència menys greu i el pagament de la multa. En acabar, ha aflorat el dolor de la família i les emocions contingudes durant tots aquests anys.
La Creu Roja no troba socorristes a les comarques de Tarragona. Ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció després que la primera no cobrissin totes les places. I és una situació que no és només pròpia de Tarragona, sinó que es reparteix en altres indrets. La Clara Chavarrià ens ho explica amb més detall.
El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació crítica per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes de socorristes són de 3 o 4 mesos amb jornades molt intenses i sous baixos. Aquesta realitat fa que molts professionals acabin buscant feina en altres sectors. Un exsocorrista qualificat que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat posa en valor aquesta feina i demana una millora de condicions.
El problema també és el tema de les condicions, no? Que no acaben de compensar. Últimament cada vegada demanen més requisits i demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions, més personal i al final doncs, que es valori una mica més la feina que fem, perquè és que no, al final no està pagada, no? Estem parlant de salvar vides.
A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ha hagut d'obrir una nova convocatòria de selecció en no aconseguir prou personal amb una primera crida. S'ofereixen una seixantena de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre. I a finals d'aquesta setmana es faran aquestes segones proves de selecció, que es dividiran en dues parts, una de teòrica i una de pràctica.
Doncs en seguim parlant amb l'Aleix Font, que és responsable de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat. Senyor Font, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Es preveu aquesta segona convocatòria de places per socorrista després que la primera no es pogués complementar amb aquestes places que s'oferien. Què creu que passarà ara?
Doncs creure ja no tenim gaire clar el que passarà. Nosaltres esperem que se presenti algú més de gent amb aquesta convocatòria. També entenem que la gent amb aquestes edats doncs, té institut, té universitats, té exàmens finals o parcials. Llavors, esperem que el tema de que a la primera convocatòria no vingués tota la gent que esperàvem doncs sigui fruit una miqueta també d'això i esperem que amb aquesta convocatòria doncs, puguem com a mínim omplir les places que necessitem per obrir el servei.
Ara sentíem aquest testimoni que deia, clar, cada vegada ens demanen més titulació, més formació, però clar, la temporada és curta, els sous són baixos, les jornades molt intenses... Entén aquestes reivindicacions que caldria potser millorar les seves condicions laborals?
Sí, 100%. Al final és el que... És una molt intensa, són entre 8 o 9 hores, depèn del servei. Són molts dies a la setmana, són moltes hores a la platja, amb el sol, molta gent al voltant, has d'estar atent, no pots estar-te dormint mentre estàs treballant. Llavors és una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Sí que se va treure un conveni últimament que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueix sent les mateixes. Llavors, potser la gent d'aquestes edats, que al final el socorrisme està sobretot complert amb gent d'edats entre 18, 19 fins a 23 anys que està estudiant i que es complementa amb la feina, doncs poder buscar feines on no requereixi tanta titulació el tema de poder estar treballant durant la mateixa temporada, realment.
Clar, l'estiu passat vam tenir 20 morts a les platges catalanes, 28 si comptem també els de piscines i rius. Per tant, és una figura imprescindible. Com preveuen aquesta temporada d'estiu, que de fet li deu faltar poc per començar, no? A mitjans de juny, crec que arrenca.
Sí, bé, nosaltres vam començar aquesta setmana passada, dissabte, el 16 de maig, només amb una platja, però sí, tot el servei complet comença el 16 de juny. Llavors, nosaltres no tenim una previsió de la temporada perquè depèn molt doncs, de l'estat de la mar, l'estat del clima, de la gent que vingui a la platja. És una miqueta molt... És molt variable tot. Llavors, nosaltres esperem doncs, que se comporti tot una miqueta tal com hauria de ser i no haver de lamentar aquestes morts que vam lamentar l'any passat.
Doncs esperem i també esperem que hi hagi prou socorristes per fer-se càrrec d'aquesta campanya d'estiu que és a punt de començar. Senyor Aleix Font, responsable de platges de la Creu Roja de Tarragona, gràcies per atendre el Catalunya al dia.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per l'espai.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
A punt d'arribar a 2:15 del migdia, ens queda només un minut. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria. Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió de 400 milions en total a la planta d'Alcanar, al Montsià. Des de Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I com volen aconseguir reduir aquestes emissions?
Doncs mira, amb tres grans eixos. Primer, substituint el combustible que s'utilitza avui dia per fonts més sostenibles, donant una segona vida a productes ja existents amb fonts d'energia com la biomassa i utilitzant també noves primeres matèries que no contaminin. Tomàs Castillo és el president del comitè d'empresa de la planta del Canal Montsià.
L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa i la calissa, al patir temperatura, emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
Ara unes 300 persones en depenen directe o indirectament. En total, el projecte de Cemex s'enfila fins als 382 milions d'euros que comportaran una major especialització.
Ja de per si la cimentera ofereix un treball de qualitat, ens especialitzarem més i vindrà gent, nous treballs que també estaran molt més qualificats, no?, i especialitzats en aquestes tipus de tecnologies, no, de combustibles, diguéssim, que no són fòssils. Pressupost que comportarà un creixement per a la planta, per a la plantilla.
La ubicació de la fàbrica catalana a tocar d'una pedrera i amb sortida al mar i el context econòmic internacional han afavorit que es materialitzi la inversió.
Doncs tornem a aquesta hora que passa Sant Sadurní d'Anoia. Allà, com us dèiem, s'estava fent aquest acte sobre la nova via de tren orbital. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han defensat la importància d'aquesta nova línia que s'ha presentat fa poca estona. És un nou tren que pagarà l'Estat i que estarà fet el 2040 i que deixa ja molt encarat un imminent acord pels pressupostos. Sant Sadurní d'Anoia, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Ha acabat fa poca estona aquest acte on el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han escenificat l'acord per tirar endavant la nova línia de tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona amb un cost total de 5.200 milions d'euros. El president Salvador Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords per impulsar projectes d'aquesta envergadura.
Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo.
El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat la importància d'aquest nou corredor ferroviari que ha d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
L'acord pel tren orbital és el desllorigador que plana l'acord entre el govern i Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat.
Entesos, doncs, gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs parlant de trens, encara el Consell Comarcal del Ripollès demana recuperar la gratuïtat de la línia R3 de Renfe perquè considera que pateixen un greuge en comparació amb la resta de línies. I és que una part d'aquesta R3 encara està tallada i algunes freqüències s'han retallat. Laia Claret, de fet, qui s'ha de desplaçar aposta cada vegada més per l'autobús, que no para de créixer en demanda, no?
Correcte, és ben bé així. Des del Consell Comarcal consideren que el servei de Renfe hauria de continuar sent gratis, com ho era des de finals de gener, per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident de Gelida. Com a la resta de Catalunya, el dia 9 de maig, els ripollesos han tornat a pagar el bitllet i el vicepresident i responsable de mobilitat del Consell Comarcal, Sergi Albric, detalla per què creu que haurien de tornar a tenir-la gratis.
Un cop es treu aquesta vigència, aquesta gratuïtat, la R3 considerem que el Ripollès encara no opera
carretera en plena normalitat. De la Vall de Ribes fins a la Tour de Querol, per exemple, encara s'ha de fer per carretera i després encara hi ha moltes freqüències de tren que actualment encara no s'han recuperat i, per tant, considerem que mentre durin aquestes obres i que el servei no sigui plenament operatiu i sigui eficient, doncs aquesta gratuïtat a la R3 hauria de continuar vigent.
Especificant que el servei d'autobús s'està convertint en una alternativa. El nombre de passatgers de la línia que va de Campordona a Barcelona ha crescut un 35% l'últim any i la que va de Ripoll a Girona un 25%.
Gràcies, Laia. I al setembre començaran les obres per fer un carril bici i de vianants a l'N340 entre Tarragona i Altafulla. El projecte també preveu la instal·lació de pantalles acústiques al tram de l'A7 que passa per una zona urbanitzada. L'actuació al tram de la Nacional també busca, Clara Chavarría Domingo, millorar la comunicació amb els barris de Llevant.
Sí, perquè aquests últims anys han proliferat les urbanitzacions on els habitatges s'han acabat convertint en primeres residències. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
Passarem de tenir una carretera que era la carretera nacional amb més trànsit de tot Espanya, que es diu Ràpid, amb records d'aquell semàfor d'Altafulla, no? Amb aquelles cues quilomètriques que hi havia, i passarà a ser doncs, com una via urbana per unir encara més aquesta meravellosa ciutat que és Tarragona i els barris de Llevant, que són importantíssims, que puguin estar millor connectats amb el centre de la ciutat.
Pel que fa al tram de la 7, s'instal·laran pantalles acústiques en una àrea on també ha crescut la zona d'habitatges i equipaments que queden exposats al soroll del trànsit. Les intervencions, que pugen a 13 milions d'euros, s'emmarquen en un conveni entre el Ministeri de Transports i l'Ajuntament, pel qual se cedeixen fins a 15 quilòmetres repartits en aquests dos trams de carretera. Els treballs es faran un cop acabat l'estiu per no perjudicar el gran volum de trànsit que hi ha en aquest punt de la xarxa, a tocar de les platges i diversos càmpings.
Dos detinguts a Manresa per insultar i agredir un grup de dones musulmanes. Dues dones grans han hagut de ser traslladades a l'hospital després de rebre cops de puny a la cara. Això va passar ahir al vespre, davant la terrassa d'un bar. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a 7 dotacions dels Mossos d'Esquadra que imputen als detinguts un delicte d'odi. Des de Manresa, Natia Dell, què més en sabem?
Doncs mira, el que sabem és que els detinguts són un home i una dona d'uns 50 anys, són els que haurien iniciat la baralla, on van acabar implicades diverses persones. Tot va començar quan la parella estava asseguda en una terrassa d'un bar a la baixada dels Drets de Manresa i es dedicava, segons testimonis, a insultar les dones que passaven amb mocador al cap. Fins al punt que al passar un grup de dones de diverses generacions, la parella els va dir que marxessin al seu país. Quan les més joves els hi van recriminar el comentari, la parella va començar a fer empentes i agredir les noies. La tensió va anar a més i s'hi va anar afegint gent en aquesta baralla, fins al punt que diverses persones van acabar patint contusions. Els Mossos d'Esquadra van aconseguir arraconar la parella que havia començat la baralla i després de parlar amb diversos testimonis se la van endur emmanillada.
I avui i demà a Barcelona s'hi celebra el Fòrum Barcelona 2026 sobre el lideratge de les ciutats per la justícia racial. Durant l'acte inaugural de les jornades, l'Ajuntament ha presentat el primer pla antiracista de la ciutat que s'ha de desenvolupar entre aquest any i el 2036, una dècada, per tant. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El pla vol ser una eina per combatre el racisme de manera estructural, transversal i a llarg termini. S'ha realitzat amb la col·laboració del Consell Assessor Antiracista i s'estructura en 6 eixos estratègics, 23 mesures i més de 100 accions diferents. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat la voluntat que aquest pla els ajudi a transformar les institucions, a lluitar contra el racisme a la ciutat i a la vida quotidiana i a fer que Barcelona es converteixi en un referent a nivell internacional.
Tot això ho farem amb mesures concretes, com accions contra el racisme immobiliari, amb mesures per garantir la denúncia segura i per tenir més representativitat o que sigui més coherent la representativitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament amb la realitat social de la nostra ciutat.
Aquests 6 eixos sobre els quals s'estructura el pla són la transformació institucional, les dades i el coneixement, la participació, la societat civil i els defensors de drets, la prevenció, la sensibilització i canvi cultural, la protecció, atenció i reparació, i la projecció, les aliances i la incidència.
Thank you.
Dos quarts i mig de dues, Sant Cugat del Vallès continuarà de moment sense comissaria de la Policia Nacional i, per tant, sense oficina per tramitar el passaport o el DNI. Aquest estiu farà 2 anys que la caserna, que estava de lloguer en un edifici municipal, va tancar. Sant Cugat del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Tant l'Ajuntament com el govern espanyol diuen que volen restablir el servei, però no es posen d'acord en com fer-ho, no?
No pas, no hi ha acord. L'Ajuntament diu que va ajudar a buscar locals per instal·lar la comissaria i establir el servei de DNI. El tinent d'alcalde de Sant Cugat, Jordi Puigneró, explica que el tema és que no volen pagar el lloguer.
Evidentment, el local l'han de pagar, no saltaria. El local que estaven, que era un local municipal, tenien un contracte d'aquests de renda antiga que pagaven 4 duros. Van ser ells els que van decidir marxar. Si volen ara llogar un local, pretenen que els hi posem gratis. El servei és seu. Són ells els que han de decidir pagar-lo.
Des de la delegació del govern sostenen que si l'Ajuntament col·labora, en 15 dies hi hauria una nova comissaria a Sant Cugat. Això sí, demanen que el local sigui de franc, un aspecte que l'Ajuntament no contempla.
No sé, en cap moment hem dit que no volem aquest servei. El que no farem és pagar-lo. Això què és? Això és un xantatge en tota regla? Si no volen prestar el servei de DNI, cap problema. Que deleguin la competència a la Generalitat.
La possibilitat que una unitat mòbil faci el servei tampoc tira endavant.
Aquest tipus de furgonetes estan previstes per municipis de 100 habitants. Algú creu que Sant Cugat ha de tenir un servei de furgoneta? Escolta, si volen posar, que el posin, eh? No tenim cap problema. Ja els vam buscar un lloc i tot. Van dir, no, escolti, ja li portarem la furgoneta, però vostè gestiona la cita prèvia i fa totes les gestions. Va, li vam dir, escolti, però que aquest servei el presten vostès, que no el presta l'Ajuntament.
A prop de fer 2 anys, aquest estiu, que la comissaria va tancar, el PP ha presentat una petició al Congrés perquè Sant Cugat recuperi el servei d'expedició del DNI al passaport. El PSC del municipi ha engegat una campanya de recollida de firmes amb el mateix objectiu.
Repoblar l'abadia de Palamós de peixos que cada cop els pescadors han d'anar a buscar més lluny. Aquest és l'objectiu d'un projecte pioner a Catalunya que es farà durant 3 anys i que, si funciona, es vol estendre pel Mediterrani. Com ho faran? Doncs agafaran les larves acabades de néixer, ho faran amb xarxes mil·limètriques, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. I quan començaran a fer-ho i de quins peixos estem parlant, Fèlix Martín?
Què tal? Bon dia. Doncs començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys capturaven més a prop de la costa. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires... Però encara han de fer un estudi genètic per decidir exactament què aniran a buscar i a on. Ho ha explicat per al Catalunya al Dia la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
No és que no hi siguin, però és cert que com que el mar... Aquest sistema que a causa del canvi climàtic es va veient afectat, doncs tota la seva biodiversitat també es veu afectada. Llavors, amb aquests projectes de repoblament, el que fem és assegurar la biodiversitat amb el pas del temps.
Els pescadors faran sortides específiques per anar a buscar aquestes larves, aquests alevins de peixos. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure.
I hi ha alguna referència prèvia, no, Fèlix, d'aquesta iniciativa de recollir, diríem, alevins de peixos i criar-los per restaurar antics caladors?
Sí que n'hi ha. Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral de Catalunya.
Catalunya és la primera vegada i és un projecte pilot, sí, amb la voluntat que es pugui expandir, traslladar, que pugui escalar d'alguna manera per la Mediterrània. Sí que ho fan a Banyuls, sota a l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls, que depèn de la Universitat de Sorbona de París, i ells són un dels socis també del projecte i que ens faran tota la formació per poder implementar aquí a Palamós.
Aquests dies estan fent els últims preparatius. Al juny començarà l'estudi i l'objectiu és fer les primeres captures a finals d'any. El projecte es prolongarà fins al juny de l'any 2029 i, a més del Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós, també hi participa la Universitat de Girona.
Dos minuts i tres quarts de dues. El ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat avui la licitació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus. S'hi destinaran 160 milions d'euros en els pròxims 8 anys. És un 33% anual més que l'últim exercici. L'alcalde de la capital del Maresme, David Bote, té molt clar l'objectiu del nou contracte.
Som conscients que és un dels temes que la ciutadania ens demana, ens reclama que millorem i volem que el dia d'avui es converteixi en un punt d'inflexió per millorar, escoltar, respondre, actuar i donar resposta a les necessitats de la ciutat.
Amb això, quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra constata que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot afectar la precisió dels diagnòstics i la confiança en el metge. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia. La investigadora de la UPF, Joana Pena Tarradellas, assegura que els estudis fets a diferents països apunten que la discordança lingüística, que és quan el metge no parla la llengua preferida del pacient, no afecta només a les persones nouvingudes. També afecta la població autòctona amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
L'estudi de Pena Tarradellas vol comprovar ara si aquestes hipòtesis també es reprodueixen en el cas català.
Amb els resultats que tenim dels estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques de la discordança lingüística a Catalunya.
I el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, l'esquetamina, crec que ho hem parlat alguna vegada en aquest programa, és una droga, per deixar-ho clar.
Sí, és un derivat de la ketamina, que és un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 165 persones. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia d'electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85%. Es calcula que el 6% de la població té depressió i en què un d'aquestes, un terç, és resistent.
Catalunya al dia.
A Lleida, estudiants de la UDL, la Universitat de Lleida, han començat un estudi clínic per analitzar l'impacte que té fer activitats musicals en grup per al benestar emocional. Són uns 30 alumnes que, durant una hora a la setmana, assisteixen a classes de cant i de percussió corporal. Júlia Albacar, tu has pogut parlar amb alguns dels participants i què t'han explicat?
Bon dia, doncs que tot i que al principi els hi va costar inscriure-s'hi, ara asseguren que els és imprescindible. Sentim la Paula, estudiant d'infermeria.
Van oferir el meu projecte i van dir: vinga, ens apuntem i mirem com és com l'experiència. I va ser un canvi totalment. Estar amb els amics, cantar, riure, i és molt guai.
a les classes aprenent cant coral o treballen la coordinació de grup a través, per exemple, de la percussió corporal. El Medí és estudiant de fisioteràpia i la Laura d'infermeria.
Eren exercicis que pareixen molt estúpids, però sí que de veritat funcionaven bastant el que va ser la nostra tècnica bucal i corporal.
Hemos notado todos que era pasaba la semana y estamos como pendientes de que el viernes teníamos coro.
Alguns fins i tot venen en bus des del campus d'Igualada per fer les classes. L'estudi l'impulsa en la Universitat de Lleida en col·laboració amb l'Orfeo Lleidatà i bàsicament el que s'està analitzant és com la música i sobretot les activitats en grup poden arribar a disminuir l'estrès i millorar l'estat d'ànim dels estudiants. La doctora Cristina Bravo és la directora de l'estudi clínic.
El que estem investigant són beneficis en el tema d'ansietat, estrès i depressió i estem mirant també el sistema nerviós autònom.
Que reconeixia que al principi va costar convèncer els estudiants, sobretot per la càrrega de feina que tenen.
Els alumnes a l'inici va costar molt. Al final els vam haver una mica d'anar darrere i convèncer-los, bueno, lo típic amb notes. Però al final ha sorgit una experiència molt positiva. Tots volen continuar.
I apunta que, tot i que és un estudi, és una proposta que ha vingut per quedar-se a la universitat.
Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria són estrenes, i un concert inaugural que farà Sílvia Pérez Cruz. Montse Mas.
Bon dia. La Sala Gran obrirà al setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. Per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
Fins al 24 de maig, a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte. L'organitza la Beauty Cluster, que és una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria i està adreçada tant a professionals del perfum com al públic en general. Barcelona, Anna Escurà.
L'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat, s'han organitzat activitats obertes al públic, com exposicions al CCCB, descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, visitar el roserar del Parc Cervantes o destilar la fragància del Parc Güell i endur-se-la després a casa. Totes les activitats són gratuïtes, però en moltes cal reserva prèvia perquè hi ha un aforament limitat. Patricia Gisbert és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster i la coordinadora de la Setmana de l'Olfacte.
També hi haurà rutes per Barcelona. Coneixem la història de Barcelona, però també no coneixem tant com han anat evolucionant les fragàncies amb la història de Barcelona des de l'època romana fins a l'actualitat. Hi ha tota una ruta per el Born i una part per l'Eixample.
Per cert, una dada curiosa, el sector del perfum a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben als 7.700 milions d'euros i superen sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
Déu-n'hi-do, sorprenent. I Anna, t'han avançat alguna cosa de quines són les tendències en perfums que han de venir?
Doncs mira, els perfums dolços com la vainilla o les olors que venen de l'Orient Mitjà estan pujant amb molta força. Es veu que cada cop fem servir més perfums unisex i, atenció, estem vivint un canvi generacional.
Cada vegada tenim més com uns armaris de perfums que podem combinar segons el nostre estat d'ànim o com el sentim aquell dia i també anar canviant segons l'estació de l'any. Hi ha un canvi generacional i també hi ha un canvi de mentalitat a l'hora d'utilitzar perfums.
Molt bé, doncs gràcies, Anna. Adéu, bon dia.
Gràcies a tu, adéu, bon dia.
Tu m'havies vist recta com un pa allargant.
natural.
La cantant Anna Andreu o la saxofonista Irene Reig en la categoria d'autoria i figures internacionals com Rosalía o el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes d'aquest any als Premis Alícia. Són els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els 36 projectes i professionals seleccionats aquest any, entre els quals també hi ha Antoni Ros Marvà, Alosa, Magalí Sare, Momi Maiga o el concert Llibre Vermell amb la companyia elèctrica Adarma. Els programes de Catalunya Música 7 de Sons, la cinta de Moebius i Tots els matins del món optaran el Premi de Periodisme i la Divulgació Musical. Aquests guardons s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona en una cerimònia en què l'organista de 100 anys, Montserrat Torrent, rebrà el Premi a la Trajectòria.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Biel Cadilla, bon dia.
Bon dia, Estel.
Hansi Flick signarà d'aquí uns minuts la seva renovació com a tècnic del Barça fins al 2028.
Exacte, l'alemany seguirà la banqueta del club blaugrana dues temporades més amb una altra d'opcional. L'acte de renovació està previst que es faci ara a les dues, després de l'entrega de la Lliga i la Supercopa al Museu del Barça. Un acte encapçalat pel president en funcions, Rafa Juste, pel mateix Flick i el primer capità de l'equip, Ronald Araújo. La signatura de la renovació del tècnic serà un acte privat al despatx del president.
I això l'endemà d'un emotiu comiat al Camp Nou.
Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
La gent ja es posa dempeus, Lewandowski.
Sí, el de Robert Lewandowski, que va jugar el seu últim partit a l'estadi en què els blaugranes van guanyar per 3-1 al Betis. Després, des de la gespa, el davanter polonès, visiblement emocionat, s'adreçava a l'afició.
Me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
Amb la victòria d'ahir, el Barça va aconseguir un rècord històric. Va guanyar 3-1 al Betis. És el primer equip de la Lliga que aconsegueix guanyar tots els partits jugats com a local en una mateixa temporada.
I l'Espanyol, després de moltes setmanes de patiment, celebra que continuarà a primera divisió.
Amb aquests crits van celebrar els jugadors blanquiblaus la victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna, que els garanteix la permanència. Fins i tot van mantejar el tècnic, Manolo González, i ho van celebrar també després al vestidor del Sadar. Una celebració pròpia d'un títol, com deia després Manolo González de la sala de premsa.
Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. La unió del vestidor, per molt que la gent ha dit alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
Un espanyol que fins i tot arribarà a l'última jornada amb opcions europees.
I menys celebracions per Àlex Márquez. Rebrà aquesta tarda a l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya.
Sí, un accident molt espectacular que l'ha fet passar aquesta nit pel quiròfan. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el subcampió serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important és la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a mes i mig de baixa. El seu germà, Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa per Mugello. Avui, mentrestant, l'activitat ha continuat al circuit de Montmeló amb un test de la classe reina. Anem cap allà al Vallès Oriental. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Àlex Márquez i Johan Zarco han passat la nit a l'Hospital General de Catalunya. Àlex Márquez el van intervenir ahir a la nit de fractura de clavícula dreta. També té una fractura no quirúrgica en una vèrtebra. També està ingressat el francès Zarco, que té lesió als lligaments d'un genoll, al menisc i una fissura al peroné. El pilot de Barcelona, Àlex Rins, a 3CAT.
Quan he vist l'Àlex Márquez al terra, se m'ha parat el cor. He hagut de respirar molt profundament al box i quan ja he llegit que estava conscious, no? Llavors he pogut respirar més tranquil.
Avui hi ha test a Montmeló i Jorge Martín ha tingut la sisena caiguda del cap de setmana que l'ha fet passar pel centre mèdic. Hi ha arribat des del Revolt 7 en ambulància i amb collar ortopèdic.
Molt bé, gràcies, Damià. I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà el Barça a final de temporada, segons ha pogut confirmar el 3CAT.
Sí, el tècnic blaugrana ha rebut una oferta milionària per marxar a Dubai. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça que han resultat infructuoses i, finalment, ha decidit marxar. Així i tot, l'entrenador blaugrana no ho va voler confirmar ahir després de la victòria del seu equip per 97-102 a la pista del Tenerife.
No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
Pasqual va arribar al novembre en substitució de Joan Peñarroya.
I acabem en futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el relleu a la presidència del club.
Sí, Julio Gómez assumirà el càrrec a partir de l'1 de juliol, després que la seva candidatura hagi estat l'única que s'ha presentat al procés electoral iniciat el passat 6 de maig. Gómez, per tant, agafarà el relleu de Vicenç García, l'actual president, que ja va anunciar fa unes setmanes la seva decisió d'abandonar la presidència d'aquest club que juga a la Divisió d'Honor de Futbol Sala i és de Santa Coloma de Gramenet.
Molt bé, gràcies, Biel Cadilla. Bon dia.
Adéu, bon dia, Estel.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Espereu, és el contundent títol de l'espectacle que podreu veure demà a la Fundació Tàpies a Barcelona en el marc del Festival Barcelona Poesia. L'actor Lluís Marco i la pianista Sara Giusti posen veu i música als versos de Màrius Sampere l'any en què es commemora el centenari del naixement d'aquest poeta de Santa Coloma de Gramenet. Un diàleg entre la paraula dita i la partitura tocada que s'acaben fusionant per fer-nos viatjar per la poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària de Màrius Sampere. No ens espereu. Demà a les 6 de la tarda a la Fundació Tàpies a Barcelona, entrada gratuïta però amb reserva prèvia. Dit això, que acabeu de passar un bon dilluns, el Catalunya al dia torna demà a partir de la 1 del migdia.